Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Pel servei de pneumologia del Parc Taulí passen cada dia una quinzena de nous pacients amb símptomes al·lèrgics, una cinquantena de casos nous cada setmana. Un volum important de les noves consultes, especialment per aquestes dates, són per les al·lèrgies a diferents tipus de pol·len, coincidint amb l'esclat de la primavera. No obstant això, els professionals d'aquesta àrea preveuen que aquest any les tendències habituals podrien canviar arran de l'ús de la mascareta. Per això en parlem ara mateix amb l'Eduard Monsó, que és director del Servei de Pneumologia del Parc Taulí. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
A veure, quines són les al·lèrgies més habituals en aquesta època de l'any?
Clar, d'al·lèrgies tenim les que hi són sempre, no? Que són sobretot les al·lèrgies als àcars domèstics, que són a les cases de tots durant tot l'any, i al període primaveral, començament d'estiu, s'hi afegeixen els pol·lens de les plantes que germinen i que broten en aquest període, no? Per tant, apareix una doble al·lèrgia, un doble fons al·lèrgic en el moment de la primavera.
Els diagnosticats, no sé si responen també a un perfil concret o a qualsevol persona i de qualsevol edat pot tenir una al·lèrgia.
De fet, això passa més amb gent jove i de mitjana edat, però sí que és cert que en qualsevol moment pot aparèixer una al·lèrgia. L'al·lèrgia moltes vegades ja ve d'abans, perquè abans de l'al·lèrgia, abans de la manifestació de l'al·lèrgia, hi ha un període de sensibilització que hi ha... La persona està exposada a l'al·lergen durant anys, es sensibilitza, per tant fa una resposta al·lèrgica, però encara no la nota, i en un moment determinat pot començar a notar-la. Moltes vegades coincidint en períodes precisament en què hi ha molt més al·lergen a l'aire ambient, no? Molt més pol·len a l'aire ambient, per exemple, o el flux d'aire determina que hi hagi una exposició important.
I per què afecta més, que abans ho deia, no? Els joves i els infants? Se sap això?
De fet, els joves i els infants i la gent de mitjana edat tenen una resposta al·lèrgica més florida. De fet, no és que afectin més, sinó que hi ha més símptomes, perquè la reacció és més manifesta, per tant es nota més. La mateixa persona 20 anys més tard tindrà 60 anys, continuarà sent al·lèrgica, continuarà tenint símptomes, però aquests símptomes estaran rebaixats, no seran tan evidents.
Després en parlarem dels símptomes també per intentar desxifrar, no? I donar pistes, perquè també doncs aquests dies hi ha gent que també doncs s'alarma, no? Per el tema de la Covid, però també volia doncs consultar el tema de que cada cop sembla que hi ha més persones, no, que pateixen al·lèrgia. No sé doncs a quines són les possibles causes, no, d'aquest increment de xifres.
Hi ha diverses causes que influeixen. Per una banda, en els nens, les exposicions en ambients, sembla un contrasentit, però és així, ambients molt, molt nets, molt, molt nítids amb la primera infància, doncs fa que tendeixin a sensibilitzar-se més una mica més tard. Dit amb altres paraules, els nens que viuen de petits, de molt petits, amb una granja, per exemple, on hi ha animals, on hi ha exposició amb molta presència d'elements orgànics, després tenen menys asma, no? En canvi, en un ambient molt nítid, amb un domicili urbà, que no hi ha cap exposició a animals, ni moltes vegades altres germans, això afavoreix que es pugui evolucionar cap a un perfil que afavoreixi asma més tard. Això és un dels determinants. Per tant, com a societat visquem en ambients molt més nets, molt menys carregats de la pols que hi ha en ambients rurals, ho afavoreix, per una banda, i d'altra banda també la presència de pol·lens canvia, no? La presència de pol·lens canvia en bona part també pel canvi climàtic, no? Tinguem present que és que el canvi climàtic està determinant que les temperatures siguin una mica més altes i que la pujada de temperatures es produeixi més d'hora, cosa que vol dir que les exposicions a pol·lens apareixen abans del que apareixien doncs, fa 10, 20, 30 anys, no? per efecte del canvi climàtic, i per aquest mateix motiu poden ser més importants del que eren abans. No? Per tant, hi ha canvis amb els perfils d'exposició que influeixen en les manifestacions de l'asma i de l'al·lèrgia en general.
Per tant, si fem prediccions, podríem, doncs, amb aquestes dades que ara doncs, oferia, doncs, preveure que en els propers anys hi haurà més persones que patiran doncs, al·lèrgies.
És probable, haurem d'anar veient la tendència, però és probable. Com a mínim amb el període primaveral i de començament d'estiu. Sí, podem suposar això.
Parlem dels símptomes. Quins són els símptomes més comuns pels quals podem saber doncs, que tenim una al·lèrgia?
Les al·lèrgies més freqüents són les al·lèrgies respiratòries i això sobretot són al·lèrgies en símptomes nasals. Són el quadre propi de la rinitis, que vol dir estornuts, moc, sensació de congestió al nas al matí, una mica de picor ocular, a vegades amb irritació i amb plor. Per tant, això és el més freqüent, que no és greu, però és molt molest i, per tant, pot ser limitant, també. Les manifestacions de més severitat i de més transcendència per a la salut són quan això cursa amb asma, per tant, vol dir amb bufec, amb sibilants, que es manifesten sobretot al matí, inclús a vegades durant la nit, a vegades amb tos seca. Això en molts casos ja vol dir que s'està iniciant un asma i això té una mica més de transcendència també, perquè no, ja no només és molest i limitant des d'un punt de vista social, sinó que té implicacions més importants per a la salut.
Parlem de com podem diferenciar aquests símptomes, no? Si patim algun tipus de reacció al·lèrgica amb la Covid.
Bé, la Covid, de fet, tendeix poc a fer símptomes molt de nas. O sigui, són símptomes més aviat de coll i amb tos, no? I amb malestar general, no? El quadre molt pur de nas, amb moc, estornuts i nas tapat és menys propi de la Covid, cosa que no vol dir que en alguns casos no passi, també. Però un quadre molt purament nasal doncs no és precisament el més propi de la Covid. I si això coincideix amb un període primaveral, doncs la sospita és clara. En molts casos, de totes maneres, l'individu ho ha notat anys anteriors. Per tant, ja hi ha una història de que més o menys intensitat ha notat símptomes similars en anys previs, cosa que orienta molt.
Parlem de si han canviat els símptomes, no? Amb l'ús de la mascareta, si doncs, potser ha baixat, no sé, ara penso, la conjuntivitis o la rinitis.
Tot just estem començant a veure això, no? De fet, l'any passat estàvem tan immersos en la gran primera onada de l'epidèmia que això va passar molt desapercebut, però segur que determina un canvi de l'exposició. També és cert aquí que interfereix, en positiu en aquest cas, no? El fet de l'utilització de la mascareta, de que a vegades els símptomes de rinitis o inclús d'asma pot resultar difícil de diferenciar-los de les infeccions comunes, infeccions víriques, no? Constipats comuns, per exemple, no? Clar, l'utilització de la mascareta ha minimitzat molt la freqüència del refredat comú, de les bronquitis, inclús de la grip, i això, doncs, el tenir manifestacions similars amb algun grau ja fa que els símptomes respiratoris en global hagin baixat molt per l'ús de la mascareta. La nostra estimació és que també minimitzarà l'exposició a al·lèrgens ambientals, bàsicament a l'aire lliure, està clar, i que això podria disminuir, baixar la intensitat de l'exposició als símptomes de rinitis i d'asma en els sensibilitzats. Ho haurem d'anar veient, però és probable que passi això.
Per tant, amb aquestes pistes, no sé si recomanareu també doncs, l'ús de mascareta quan la pandèmia doncs, acabi per les persones al·lèrgiques.
S'ha de veure, evidentment, l'ús de la mascareta, encara que ja el tenim molt interioritzat, és incòmode per tots. Per tant, implementar-lo des d'un punt de vista social tindrà, amb una situació normal, pot tenir les seves dificultats. Però també és cert que haver-ne fet ús tots d'una manera molt generalitzada, ara ho tenim molt més interioritzat, i qui vegi amb claretat, no té amb claretat que té avantatges, probablement la continuarà fent sabint. Jo diria que no només per l'al·lèrgia, sinó en període de pic de la grip, és molt clar que utilitzant mascaretes la grip baixa molt. Per tant, doncs, amb cert grau es quedarà.
Aquest és l'aspecte positiu, però m'imagino que també les persones al·lèrgiques, no?, també viuen, doncs, amb certes complicacions a l'ús de la mascareta, no? Doncs això, quan estan molt congestionats, a vegades es fa difícil respirar.
Sí, la mascareta és la seva funció precisament el dificultar una mica el flux de l'aire, perquè hem de respirar a través de la mascareta, no pels costats, no? Per això és important que la mascareta estigui també ben col·locada. Això genera una resistència addicional i que hi ha gent que li resulta incòmode i inclús difícil de tolerar, i que inclús no la pot fer servir. Això passa amb algun grau. També la mateixa mascareta, com que sempre desprèn una mica de polsim, encara que sigui poc, pot resultar irritant, i la gent que està molt sensibilitzada, doncs pot resultar-li molest també per aquest motiu. Per tant, té alguns avantatges i també alguns inconvenients.
Com tota la vida, gairebé, podríem dir. Sí. Parlem de si els pacients al·lèrgics també tenen més risc de contraure, doncs, a la Covid, o en aquest sentit no hi ha estudis, no teniu dades?
No ho sembla pas. El que s'ha anat veient és que la incidència és equivalent, o inclús amb la gent que fa tractaments antiinflamatoris mantinguts, que hi ha gent que ho fa, doncs inclús sembla que és una mica més baixa. Per tant, doncs, en si això no és un problema, inclús podria tenir un avantatge col·lateral en funció del tractament que es faci.
També tenim dubtes sobre el confinament. No sé si pot afectar d'alguna manera també, doncs, a les al·lèrgies.
Bé, el confinament incrementa el temps d'exposició domèstica, no? I això té la seva importància, perquè quan parlem d'al·lèrgia no només parlem dels pol·lens, sinó també, com he comentat al començament, dels àcars domèstics, que són presents en el domicili, no? Per tant, en domicilis que poden estar carregats, doncs, d'àcars domèstics, que bàsicament s'acumulen sobre alfombres, cortines, matalassos, per tant, sofàs, tot assegurar la ventilació de manera que la concentració de l'argent d'àcars domèstics a l'aire ambient sigui baixa, doncs és important, sobretot si s'està més temps a casa. No? No només això, sinó que és que en els domicili hi ha altres habitants, perquè hi ha gent que té animals domèstics. Alguns d'ells poden fer sensibilització, el gos, el gat, el hàmster. Cal tenir present que la gent que té tendència a sensibilitzar-se o que ja ha estat sensibilitzada a alguna cosa, augmentar el període d'exposició a dins del domicili, per tant, en un ambient tancat on l'aire circula poc, sobretot a l'hivern, pot afavorir la sensibilització als animals domèstics.
Recordem que aquesta entrevista es fa en directe a través de la 94.6 i també s'emet a través del perfil del Parc Taulí d'Instagram i també de Ràdio Sabadell, i es pot recuperar el servei a la carta d'aquesta emissora. Parlem de si tot això doncs heu notat a la consulta, no? O encara, doncs, a totes aquestes dades i totes aquestes conseqüències que dèiem arran de la pandèmia.
Sempre augmenta la demanda de consulta relacionada amb rinitis i amb asma en aquest període primaveral, no? Per tant, això ara ho estem començant a veure, perquè el que comentàvem, la gent que està sensibilitzada ara ha començat a tenir exposició i comença a tenir símptomes. Per tant, doncs, demana més consulta. És una circumstància esperada i que ja tenim, ja sabem com manejar-la per mirar que els fluxos de pacients es puguin mantenir amb una relativa celeritat. Però això no és només la primavera, sinó també tota la primera meitat de l'estiu això continua. Per tant, és un període d'increment de demanda que se'n va uns 4-5 mesos. Sí.
I quins són els principals dubtes que tenen els pacients durant aquests mesos?
Bé, hi ha la doble vessant, no? Per una banda, malalts que ja saben el que tenen, que la malaltia es controla pitjor, passa a controlar-se pitjor amb el que feien habitualment. Cal dir que bona part d'aquests tractaments que s'utilitzen, que són tractaments tòpics, esprais nasals, a vegades algun inhalador, tenen un component preventiu. Per tant, en la gent que té símptomes molt, molt acutats en l'estació, a la primavera, per exemple, és fàcil que passi que disminueixi la seva utilització del tractament en els mesos previs, no? En aquests casos, el que interessa precisament és unes quantes setmanes abans de que comenci la primavera i reiniciar el tractament o passar-lo a la pauta habitual, encara que no es noti res, perquè com que el producte actua de preventiu, si ens adelantem un parell de setmanes, quan apareguin els símptomes de veritat, potser no arribaran a aparèixer o seran més atenuats, no? Per tant, moltes vegades, amb gent que ja coneix que té malaltia, es tracta de reajustar la medicació que ja fa cap amunt i vigilar, doncs, que s'estigui prenent d'una manera sistemàtica, no? D'altra banda, hi ha les noves aparicions, que en aquests casos cal estudiar bé a quin al·lergen estan sensibilitzats per, aleshores, a partir d'aquí, doncs, plantejar un tractament.
Com estan també, doncs, evolucionant els tractaments en els darrers anys, no? I cap a on van? Quin és el futur?
Clar, els tractaments pivoten molt amb l'utilització d'algun tipus d'inhalador, la majoria de vegades nasal, que és això que estàvem comentant, que implica posar-se'l diàriament, però té un efecte preventiu important, no? L'utilització d'antihistamínics, que aquests ja no són per tractament llarg, sinó per tractar els moments en què hi ha més símptomes, i amb gent que està molt afectada i que està sensibilitzada a una sola cosa o a dues coses, un número reduït d'al·lergens i que respon malament al tractament, es pot fer immunoteràpia, tractament dirigit amb el mateix al·lergen al que estan sensibilitzats, el que també popularment es coneix com vacunes, perquè pot millorar molt els símptomes. Això ho fem d'una manera selectiva, perquè és un tractament més incòmode que s'ha d'allargar durant un parell d'anys i s'ha de fer cada mes, aproximadament. Per tant, doncs és per casos selectius, però en alguns casos amb mala resposta als tractaments convencionals, això és una bona opció. D'altra banda, òbviament, per l'asma, també els inhaladors, tant amb el component preventiu com de tractar els símptomes, existeixen i són una excel·lent opció, no?
I ara que parla de les vacunes i que se'n parla tant, no sé si seria possible desenvolupar una única vacuna per frenar, doncs, a tots aquests brots al·lèrgics.
Clar, una única vacuna és difícil perquè en general, de fet, en diem vacunes, però no són ben bé vacunes, no? És immunoteràpia, un tractament basat en modificar la resposta immunitària. Això s'ha d'adequar al tipus d'al·lergen, de gent que causa els símptomes, no? I com que aquí l'espectre és prou ampli, que acaba sent una aproximació molt de teràpia personalitzada, adaptant el tractament a la mateixa persona i al que està sensibilitzada, no? Per tant, hi ha una part, doncs, de treball fi, d'identificació, que és important per tenir el màxim d'èxits.
Llavors, en aquest sentit, més podríem dir que el tractament més efectiu seria, doncs, evitar l'element a què tenim al·lèrgia, i llavors, doncs, hauríem de tenir molt clar quina és, doncs, la sensibilitat que tenim nosaltres, no?
Sí, això és útil, sobretot pel que fa als pol·lens, també pel que fa als animals, és clar. Cal dir que és quasi impossible anul·lar l'exposició, perquè els pol·lens són presents tot arreu i amb l'aire circulen molts quilòmetres amb suspensió. Per tant, no podem suprimir l'exposició, però sí podem rebaixar la intensitat en les situacions en què hi ha molta, molta exposició, i això pot de per si ja rebaixarà els símptomes o inclús els pot fer desaparèixer, no? Perquè quedi com una resposta molt, molt latent, molt, molt amagada, no? Per tant, el saber a què s'està sensibilitzat és útil, i especialment amb els pol·lens, no? Per evitar exposar-se a zones on hi ha molt pol·len, en els períodes de màxima polinització.
Mm-hmm. Fins i tot avui dia existeixen aplicacions, eh? Ara, clar, ens trobem en situació de confinament, però hi ha diferents aplicacions avui dia també, doncs, per si has de viatjar, no? Tenir clar, doncs, a aquestes situacions. Més enllà de les molèsties que generen el pacient, les al·lèrgies, no sé si tenen algun altre impacte en la salut o si es podria suposar una seqüela, doncs, a tenir una al·lèrgia i no tractar-la.
Clar, aquí, des d'un punt de vista de l'aparell respiratori, el que ens preocupa més és quan una al·lèrgia comença com a només nasal i aleshores amb el temps evoluciona cap a asma, no? Perquè l'asma també es pot cronificar i a vegades pot ser una mica més difícil de tractar, no? En general, mantenir l'al·lèrgia sota control o sota un relatiu control és útil i ens minimitzarà efectes a llarg termini, anys després, no? I l'objectiu sempre és que es pugui mantenir la malaltia controlada amb poc tractament. Sempre anem al darrere d'això i, si pot ser sense tractament, millor, no? Però gairebé sempre haurem d'assumir un cert grau de tractament que sigui el mínim possible, però que aconsegueixi el màxim control de manera que no hi hagi evolucions cap a severitats més importants.
Amb el pas dels anys, el cos no sé si desenvolupa defenses per aquestes al·lèrgies o, al contrari, es torna més vulnerable.
De fet, com comentàvem una mica al començament, també els quadres són més florits, més aparatosos amb la joventut i la primera edat madura. Amb els anys, la resposta immunològica es va modificant i sense desaparèixer s'atenua, no causa símptomes tan aparatosos. Per tant, doncs, això en el fons és una bona notícia també per molta gent que té rinitis i té 23 anys, per exemple, que té molts símptomes a la primavera. La previsió és que 10 anys més tard en tindrà molts menys, encara que continuarà tenint la sensibilització, no? Per tant, doncs, en aquest cas el temps juga al nostre favor també.
I entenc llavors que les persones que pateixen, doncs, al·lèrgies primaverals també són més propenses a patir altres al·lèrgies fora de temporada. Ara penso, no sé, com a les mascotes o, per exemple, a la pols, no?, que comentava abans.
Sí, perquè aquí el problema que hi ha, i s'ha de tenir sempre present també, és que la gent que desenvolupa una al·lèrgia a un determinat pol·len, per exemple, suposem el xiprer, vol dir que té tendència a desenvolupar respostes al·lèrgiques, cosa que vol dir que pot afegir-ne més, no? No, amb els anys pot anar-ne afegint a altres productes. Per tant, doncs, sí, les al·lèrgies també es van modificant amb el temps i se'n poden incorporar de noves amb individus que hi són propensos, no? També és cert que existeix l'individu que no té cap tendència a desenvolupar l'al·lèrgia, que és, si no en desenvolupa una, no en desenvoluparà probablement d'altres, no? Però la gent que té tendència a desenvolupar algun patró al·lèrgic pràcticament són una tercera part de la població, per tant estem parlant de molta gent.
Parlem per aquesta gent. Algun consell, doctor, per encarar, doncs, aquests mesos, no?, que venen d'al·lèrgies primaverals?
Bueno, el consell més important és que la gent que ho sap, que ho és, que sigui curosa amb els tractaments que pren, que s'adalanti en l'aparició de símptomes, perquè així tot serà més fàcil en el període, doncs, en què estigui exposat o exposada. Ventilar bé el domicili, sobretot en aquests períodes en què som molt més temps del que érem a dins de casa, no? Que el domicili estigui ben ventilat, evitar alfombres i cortines amb la mesura del possible, i ser molt prudent amb els animals domèstics. Si tenim tendència a desenvolupar al·lèrgies, no és una bona idea tenir-los a casa, realment.
I molts ànims, i molta paciència, també, recomanem. Doncs moltíssimes gràcies, Eduard Monsó, director del Servei de Pneumologia del Parc Taulí, per explicar-nos i desgranar-nos també, doncs, com afecten aquestes al·lèrgies als sabadellencs. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies a vostès.
Al matí, amb Raquel García.